El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, l'Antoni Trilla, ha reconegut que hauria estat millor una desescalada una mica més lenta. Ha afirmat que això, sumat a un compliment estricte de les mesures de seguretat per part de tothom, hauria ajudat a anar millor. No entén que a Lleida i a la resta a Lleida, ciutat, i a la resta de la província, de la regió sanitària de la Plana de Lleida, només estiguéssim unes hores en fase 3. Així doncs, al final, qui prenia les decisions? Els que hi entenen o els polítics? Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Meitat de la setmana, una més. 22 de juliol del 2020, un minut per sobre de les 12:20, perquè saps que et seguim acompanyant aquesta setmana i la vinent també, de 12:20 fins a la 1, aquests 40 minuts que ens hem reservat per oferir-te tota la informació de la situació actual de les comarques lleidatanes. Hores d'ara, per cert, 29 graus a la ciutat de Lleida. Ahir vam assolir una màxima de 37,2. 37,2. L'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, ens va dir que arribaríem als 37. Doncs escolta, clavat, eh? 37,2. Va fer molta calor ahir, eh? Avui 29. Veurem si la previsió és que seguim amb aquestes temperatures. Si anem a pitjor, és a dir, quan jo dic pitjor vull dir que faci més calor, o anem a millor, que rebaixi una mica la calorada. En fi, tot seguit aquesta previsió meteorològica, també farem la repassada habitual de totes les dades que tenim del coronavirus, de la Covid-19, de la situació que tenim a les comarques lleidatanes, tant a l'Alt Pirineu i Aran com a la Plana de Lleida. Dades i notícies totes de fonts oficials, verificades, veraces, perquè pugueu estar al dia, però de manera tranquil·la, sense dubtar, això és una fake news o no. Doncs no, el que t'expliquem nosaltres és veritat. Potser no ho diem tan aviat com d'altres mitjans, perquè el temps que tardem de més és per verificar-ho, per buscar la font oficial, però si t'expliquem una cosa és que allò ve de fonts oficials i que, per tant, és veritat. Parlarem d'aquesta situació, tenim nous brots, per cert, ara en parlarem, i la Maria, com sempre, ens farà aquest repàs a totes les dades. I avui, abans d'arribar a la una, ens n'anirem cap a la Segarra, concretament a Cervera, a la licorera de la Segarra. Parlarem amb el Mateu Carbonell, que és, hores d'ara, el responsable d'aquesta empresa familiar, i ell és ja la tercera generació. I ens diu que estan preparant a la quarta generació. Per tant, coneixerem una empresa familiar i, entre d'altres coses, a part de repassar tota la seva història, ja t'avanço que ens remuntarem a l'any 1928, el que farem també és preguntar-li, escolta, com ha anat o com està anant tot aquest tema de la Covid-19. En fi, 29 graus, va, tenim hores d'ara a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal, bon dia?
Hola, què tal, bon dia.
Al final vas afinar perfectament a 37,2,
bueno, no, eh? Són els models meteorològics que fan aquestes previsions ja avui dia automatitzades. Totes les comarques de Lleida i van superar els 32, fins i tot Viella, el pont de Suersort, van arribar a 32 graus. És a dir, va ser el dia més calorós del que portem d'any. I avui mateix, ara mateix, ja n'hi ha 27 graus a la Seu d'Urgell, a Sort, al Pont de Suert, 26 a Viella, i a la meitat sud de Lleida, 29-30. És a dir, les temperatures es tornen a enfilar, tot i que avui n'hi ha nuvolositat, sobretot al sud del Segrià, sud de les Garrigues, està frenant un pelet la temperatura, que ahir teníem 30 graus a les 12, avui tenim 29.
Bueno.
Amunt i avall, al voltant de 36-37 a la meitat sud de Lleida, i al Pirineu pues, també poden arribar als 30-32 graus, tot i que al Pirineu a la tarda avui s'incrementa el risc de xàfecs i tempestes sempre regularment distribuïdos i demà també. És a dir, estem en una tònica de que aquesta setmana sembla que serà calorosa, molt calorosa, amb una petita davallada de temperatures, 2 o 3 graus només divendres, que serà el dia amb més possibilitats de xàfecs i tempestes al Pirineu i Prepirineu, i no gaire possibilitats a la plana. Però estem en la setmana més calorosa del que portem d'any. I sembla que aquesta situació pues, continuarà després d'aquesta petita davallada de divendres durant el cap de setmana.
Bueno, divendres
de moment hem d'aguantar aquestes calorades.
Sí, sí, sí. Bueno, és el que toca. Juliol, divendres ja coneixerem la previsió de cara a la setmana vinent. Com sempre, un plaer, Armando Álvarez. Gràcies per estar amb nosaltres.
Bona tarda i salut per tothom.
I nosaltres ja ens n'anem directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos, i és que el conductor d'una furgoneta ha resultat ferit lleu ahir a la tarda, després que el seu vehicle va sortir de la via, va caure per un barranc de 10 metres d'alçada i es va quedar penjat d'uns arbres que afortunadament van frenar la caiguda. Sembla de pel·lícula, però això va passar ahir a la tarda a la carretera nacional 260, al punt quilomètric 272, al terme municipal de Soriguera, al Pallars Sobirà. Els cossos d'emergència van rebre l'avís de l'incident cap a 3:15 de la tarda i, segons ha indicat el Servei Català de Trànsit, el conductor va poder sortir per ell mateix de la furgoneta agafant-se a un dels arbres on havia quedat penjat. Per tant, és, aviam, final feliç des del punt de vista de danys personals. L'ensurt i els danys materials, doncs això ja és una altra història. Per altra banda, ahir també a l'autovia A2, el seu pas per Lleida va registrar cues quilomètriques al matí a causa d'un nou accident de camió. El sinistre es va produir pocs minuts abans de 9:45 del matí, quan, per causes que es desconeixen, el conductor d'un tràiler que transportava vedells va perdre el control del vehicle i va impactar contra la tanca de seguretat de la mitjana al punt quilomètric 466. Encara que l'accident no va causar ferits, va obligar a tallar un dels carrils en sentit Barcelona fins passades les 12 del migdia, segons ha informat Trànsit. És el quart accident d'un camió en una setmana i amb pocs quilòmetres de diferència. Per tant, haurem de començar a anar una mica més concentrats quan conduïm, perquè al final no se sap, però tot sembla indicar que al final aquests accidents són per distraccions. No anem a culpar directament el mòbil, però són distraccions. En fi, entrem ja a la crònica informativa referent al coronavirus, a la Covid-19. Abans de repassar les noves dades, hem de dir que els tests de Covid-19 que s'estan fent a les residències geriàtriques que ha posat en marxa la Generalitat de Catalunya han fet aflorar prop de 60 contagis de coronavirus, concretament són 58 al centre per a la tercera edat residencial Sant Sebastià d'Alcarràs. Aquest brot presenta la particularitat que fins ara cap dels afectats hauria mostrat símptomes de la malaltia. Va ser el mateix centre de titularitat privada i concertada amb la Generalitat la que va comunicar ahir aquesta situació tant als familiars dels residents com a l'Ajuntament d'Alcarràs. Per tant, 58 positius per prova PCR amb una residència geriàtrica a Alcarràs i dels quals tots, de moment, són asimptomàtics. També el Departament de Salut va confirmar l'existència d'un brot de Covid-19 en un altre centre geriàtric, ara dins de la ciutat de Lleida, del qual no ha transcendit la titularitat ni el nom, i parlen d'entre 6 i 7 positius hores d'ara. Repeteixo que no ha transcendit el nom del centre i estaríem parlant entre 6 o 7 positius. Tots aquests positius que afloren ara, no sabem si estaven comptats a les xifres que oferirem avui, a les d'ahir, a les d'abans d'ahir, perquè això ja es remunta de proves de la setmana passada. Maria Martínez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, anem a posar sobre la taula resultats de positius i d'hospitalitzacions que tenim a hores d'ara.
El Departament de Salut ha informat que la demarcació de Lleida i el Pirineu i Aran acumula 6.829 positius per Covid fins des de que va començar la pandèmia, dels quals 6.299 corresponen a Lleida i 520 a l'Alt Pirineu i Aran. Avui, la plana de Lleida s'han registrat 92 casos positius, 113 menys que ahir, això és molt important, i a l'Alt Pirineu i Aran un positiu. Pel que fa a les altes, s'han donat d'alta 15 persones i pel que fa a les morts es mantenen en les mateixes d'ahir, no mor ningú.
Molt bé. Per cert, l'adequació del pavelló 11 de setembre com a hospital va a tota màquina i els operaris ja estan instal·lant parets per conformar l'espai per a les habitacions que quedaran delimitades de forma individual mitjançant cortines. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, té previst finalitzar els treballs a finals de la primera setmana d'agost. No obstant, la intenció és no haver d'utilitzar-lo fins al gran rebrot previst per a la tardor i que farà les funcions d'hospital fins almenys el mes de març. Ull, perquè això ens ho diu el SEM, el sistema d'emergències mèdiques, que ja estan treballant per aquest, com ells han anomenat, gran rebrot de la tardor i que com a mínim preveuen que estigui en funcionament fins al mes de març. Estem parlant del pavelló 11 de setembre. Vaja, això és avançar-se, no està malament fer aquestes previsions, però recordo que ningú va preveure, per exemple, els brots d'ara de l'estiu, que potser són amb els que hauríem d'estar treballant. Per la seva part, també, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies habilitarà un nou equipament al Segrià per poder allotjar persones que hagin de complir una quarantena a causa de la Covid-19. Es tracta de l'hotel Ibis de Torrefarrera, que està previst que el conseller Shakir El Homrani el visiti avui, acompanyat de l'alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, i altres autoritats. Per tant, dos equipaments més que se sumen als ja existents per allotjar a persones amb símptomes lleus, persones que han de complir una quarantena i que de moment no tenen símptomes, o persones que han donat positiu i són asimptomàtics però que no poden tornar a casa per no contagiar a la resta de persones amb les que conviuen. Aquests contagis són els que anomenem els contagis comunitaris. Com dèiem al principi del programa, el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut que hauria estat millor una desescalada una mica més lenta. Ha afirmat això i ha dit que, sumat a un compliment estricte de les mesures de seguretat per part de tothom, hauria ajudat a anar a millor. Recorda que tant Barcelona com Lleida van estar un sol dia en fase 3. Un sol dia en fase 3. I per això ens preguntàvem, al final, qui pren les decisions? La gent que hi entén? Perquè això ens ho està dient el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic. És que en el seu moment també tenia clar que això no anava bé. De fet, altres veus es van aixecar per dir no pot ser, hem passat de la fase 2 a la fase del recreixement, o no sé com li van anomenar, la Generalitat, amb 48 hores. En fase 3 hi vam estar només un dia. Després, que recordo, ja ens van penalitzar una setmana extra en fase 2 perquè ja no, les xifres no donaven. Ja no donaven a la tercera setmana del mes de juny. Ja no donaven llavors. Qui pren les decisions? Els polítics, que no hi entenen, o els metges? O qui les hauria de prendre? Parlant de salut pública, el nou secretari de Salut Pública, que en tenim un de nou, és el tercer recanvi del darrer any, destaca que cal esperar aquesta setmana per analitzar la tendència.
El nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat prudent sobre l'evolució del Covid-19 al Segrià, però ha assegurat que ens estem apropant cap a una situació més estable.
Si nosaltres analitzem les dades epidemiològiques, i aquesta setmana és molt i molt important veure com serà aquesta tendència, semblaria que tenim o tendim a l'estabilització. Des d'un punt de vista epidemiològic, però repeteixo, insisteixo, hem d'esperar aquesta setmana.
D'altra banda, pel que fa al perfil dels positius a Catalunya avui dia, Argimon ha afirmat que segueix sent un perfil de persones més joves que la primera onada de la pandèmia, però ha matisat que a l'Arnau de Vilanova el perfil d'ingressats ha augmentat en 8 anys de l'edat mitjana del pacient amb coronavirus. El titular de Salut Pública també ha assegurat que al Segrià hi ha reclutats 24 gestors Covid, però la previsió és augmentar la xifra.
Que prota falta fan. Marxem cap a la ciutat de Lleida. Els casos de coronavirus a Lleida ciutat augmenten la meitat que fa 7 dies i la paeria reconeix que aquesta setmana és clau.
Els casos de coronavirus a Lleida han pujat un 20,4% respecte al dimarts passat. Es tracta de l'augment més baix en una setmana i la meitat que dimarts d'anterior, quan es va registrar una pujada del 41%. Miquel Pueyo ha reconegut que aquesta setmana és clau pel control del rebrot a Lleida i que la disminució en l'augment de casos, segons l'alcalde, té a veure amb la reducció de les interaccions socials i l'augment de la consciència col·lectiva.
Afrontem una setmana que serà clau per al control del rebrot a Lleida si es confirma la inflexió que s'insinua.
D'altra banda, Toni Postius ha fet una crida a la prudència.
Vista de que comencem a tenir dades que poden invitar a l'optimisme, però hem de ser prudents des d'aquest punt de vista, I si fem l'anàlisi una mica de les dades desagregades, el que setmanalment i cada dia ens passa al Departament de Salut, doncs aquestes dades venen a explicar una mica la situació que tenim avui en dia a la ciutat, i és que bé, podem començar a intuir que hi ha llum al final del túnel i llum davant d'aquesta situació en la que ens trobem.
La paeria ha fet testos serològics a 1.164 dels 1.600 treballadors de la paeria i d'òrgans que en depenen. I només una persona que feia teletreball ha donat positiu. Segons aquestes proves, 32 treballadors ja han passat la malaltia i el 97% restant ha donat negatiu. La tinenta d'alcalde i regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Montse Pifarré, ha explicat que a Lleida s'estan fent aquest mes de juliol 1.400 testos diaris. És per això que les últimes dades marquen una línia positiva, però no hem de baixar la guàrdia. Pel que fa a les instal·lacions esportives privades, des de l'Ajuntament s'ha explicat que podem fer una petició a la regidora d'Esports per poder obrir, però sempre han d'especificar amb quines condicions per poder analitzar cas per cas amb la Generalitat. En el cas de les piscines públiques, la paeria hauria de presentar la proposta al Procicat, però estan estudiant com fer-ho amb les empreses externes contractades pel Servei de Neteja o de Socorrisme per intentar obrir-les el més aviat possible. I ara, si et sembla bé, Ricard, ens pots fer un petit resum sobre les localitzacions on s'han detectat més casos de coronavirus nous.
Doncs mireu, al cap de Balàfia Pardinyes hi ha hagut un increment del 62%. Al cap de Capont l'increment ha estat del 43%. Al cap de l'Eixample l'augment ha estat del 36%. A la Bordeta Magranès l'augment és del 20%. Tot això parlem d'augment de casos positius de la Covid-19. I al cap del 1 de maig l'increment ha estat d'un 15%. En canvi, al cap de Rambla de Ferran els casos de coronavirus ha baixat un 0,9%, i al cap 11 de setembre la disminució ha estat del 9,2%. És per això que de mitjana els positius de Covid-19 han augmentat un 20% a la ciutat de Lleida. La pujada més baixa en una setmana, com ens explicava la Maria, i la meitat que fa una setmana. Per això Toni Postius diu que comencem a veure llum al final del túnel. Un túnel llarguíssim i en el que més d'una vegada hem començat a veure la llum, però que després s'ha quedat a les fosques. Per tant, tampoc es tracta de tirar les campanes al vol. Dimarts passat, recordo que es va registrar un increment del 41% de casos, i aquesta setmana no és que hagi baixat, sinó que només, i el només ho dic entre cometes, ha augmentat un 20%.
Sí, i d'altra banda, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, considera que els municipis han de jugar un paper més important en aquest nou escenari de pandèmies globals, i per això ha dit que cal trobar fórmules per poder complir les mesures de protecció i fer una vida el més normal possible. Pueyo també demana la implicació al govern espanyol amb recursos econòmics per als ajuntaments. Escoltem-lo.
La Unió Europea ha mogut fitxa, la Generalitat de Catalunya ha mogut fitxa, tot i que demanarem que ho faci encara més, però ara li toca a l'Estat espanyol. L'Estat espanyol no pot continuar sent el gran mut en la situació actual que ens trobem.
Per la seva banda, Postius ha informat que la depuradora de Lleida ha estat seleccionada per fer anàlisis a les seves aigües residuals i així poder actuar preventivament en cas de que torni a aparèixer el virus en un futur. Finalment, el tinent d'alcalde Sergi Talamonte ha informat que està previst repartir aquesta setmana 1.600 mascaretes entre aquells sectors de població més vulnerable. Concretament, demà dimecres es repartiran al centre cívic de Magranès, dijous al del centre històric i al del Seca de Sant Pere, i divendres al local social de Torres de Sanuí.
Gràcies, Maria Martínez. Hem fet un repàs de les xifres i de com està tot el tema de la Covid-19 al territori. A Aitona, per exemple, l'Ajuntament d'Aitona ha decidit ampliar la plantilla per fer front als contagis de Covid-19 al municipi. Davant la mancança de personal necessari al consultori, dos professionals s'han sumat a la persona que ja treballava fins ara a mitja jornada en aquest equipament. La seva funció serà recollir dades i contactes durant les proves PCR i donar suport al rastreig de persones. 22 de juliol. 22 de juliol. Fa més de dues setmanes que van tancar el Segrià i ara comencem a reaccionar afegint persones. Quan sempre hem dit que la gran mancança, a part de recursos econòmics i de material, si voleu, era el del factor humà. Quantes setmanes fa que estem dient que falten rastrejadors? Quantes setmanes fa que estem dient que falta personal per fer més proves PCR? Doncs bé, L'Ajuntament d'Aitona reacciona ara i incorporarà fins a 5 persones per fer front a la Covid-19. 2 al consultori, com hem dit, 2 agents cívics per fer complir les mesures del confinament. 22 de juliol, eh? 22 de juliol l'Ajuntament d'Aitona contracta a 2 agents cívics perquè es passegin pel carrer per recordar que s'han de complir les mesures. Si ho fan una mica més tard, arriben al punt en el que no hi hauria positius ja a Aitona. 22 de juliol contractem a 2 persones per recordar a la gent que compleixin les normes. Quan estem ja en plena baixada de casos. Mai és tard, eh? Mai és tard. Però vaja, 22 de juliol. Suposo que quedaran en plantilla ja, perquè segons el SEM ens espera el gran rebrot de tardor. Que l'han anomenat així i la veritat és que no fa cap mena de gràcia. Parlant de l'Ajuntament d'Aitona, doncs és un poble, evidentment, que està afectat, molt afectat, per els positius de la Covid-19 i que està dins d'aquests 6 municipis del Baix Segre amb aquestes restriccions més dures. Hores d'ara, les més dures de tot Catalunya, perquè ni a Barcelona ni a la zona de Girona tenen les mateixes que tenim a Lleida Ciutat i als 6 municipis del Baix Segre. Però l'altra cara de la moneda són més de 50 municipis de tota la província de Lleida que, de moment, des del mes de març, estan lliures de Covid-19, des de l'inici de la pandèmia. Són més de mig centenar de municipis de totes les comarques de Lleida que no han registrat ni un sol cas de coronavirus en aquesta crisi sanitària. Denominador en comú, doncs, que són totes poblacions per sota dels 1.000 habitants i que quasi bé cap es troba dins dels anomenats municipis de segones residències o atractius pel turisme, amb el qual la seva població és estable. És estable, vull dir que no hi ha anades i vingudes de caps de setmana de gent que durant la setmana estan fora. I això els ha ajudat, i molt, a que puguin mantenir, de moment, i que no passi allò de la llei de Murphy, de que ara que ho dic, ara ens troben un positiu, doncs que de moment són lliures de Covid-19. Les penúries econòmiques i laborals segurament les pateixen igual, perquè molta gent, molts habitants d'aquestes poblacions acaben no treballant on viuen i, per tant, segurament les pateixen igual. Parlant de la part d'economia, el govern de la Generalitat ha aprovat finalment autoritzar la transferència de 4 milions d'euros del fons de contingència del 2020 al Departament d'Empresa i Coneixement per activar les subvencions directes promeses al comerç i la restauració del Segrià. Aquesta subvenció té com a objectiu donar suport a les empreses, entitats i ajuntaments de la comarca, tenint en compte les pèrdues en aquests sectors a causa de la crisi sanitària de la Covid-19. El govern pretén així mantenir viu el teixit empresarial i comercial del Segrià i donar suport als ens locals per fer front a les despeses associades al rebrot que estan patint durant aquests darrers dies. Que déu-n'hi-do, quins dies. O sigui, al mes de juny tothom parlàvem de que a la tardor segurament tornaria a pujar, però ens pensàvem que l'estiu almenys ens donaria la treva, juliol i agost. De moment, el juliol no ha estat així. 22 de juliol, el juliol no és que l'haguem de donar per perdut, però el juliol està molt avançat i a hores d'ara sembla que una setmana més tindrem aquestes restriccions. Potser les alleugeriran una mica, però seguirem amb restriccions. Per tant, el juliol, pel que fa al lliure moviment i a la nova normalitat, que ja no en parla ningú de la nova normalitat, perquè aquí tenim ja una tercera nova normalitat, ja hem passat per tantes normalitats que potser que li deixem de posar número. Veurem com es presenta l'agost i la tardor, que sembla llunyíssim i la tenim molt a prop. En un altre ordre de coses, deixem ara el coronavirus un moment i direm que s'estan reobrint 72 quilòmetres de camins i que s'estan retirant arbres caiguts de boscos a l'Alt Urgell i que tots són efectes del temporal Glòria. Els vehicles d'extinció ara ja poden accedir a les pistes en cas d'incendi forestal. I tot això, recordeu, que ve del Glòria, de l'última de les últimes tempestes o de les llevantades que van afectar greument a moltes pistes. Parlem de 72 quilòmetres de camins que s'han hagut de recuperar i que si hi hagués algun incendi aquest estiu, toquem fusta, doncs dificultaria moltíssim l'accés dels bombers a través de les pistes. I l'alcalde Pueyo també va oficialitzar ahir la compra de la parcel·la de l'antiga comissaria de la Policia Nacional situada al número 62 del carrer Sant Martí, una operació que ha costat 171.000 euros per un immoble de 1.372 metres quadrats. L'espai que ocupa, no obstant, està qualificat com a zona verda en el plantejament urbanístic. Es troba en desús des del 2009 i el tinent d'alcalde d'Urbanisme, Toni Postius, va dir què definiran els usos de la parcel·la més endavant. Per la seva part, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, va destacar que aquesta operació és un exemple de col·laboració entre administracions. I també s'ha donat llum verda a l'ampliació de l'escola Camps Elisis i a la creació d'una nova escola a Albesa. La Generalitat aprova destinar 2,7 milions per al centre de la Noguera i 2,5 milions per al de Capont. A més, tot això ve acompanyat per la cua habitual. Educació no fixa el calendari per a cap de les dues obres. Per tant, us dic que us dono 2,5 milions, però no us dic quan començarà. Vols malpensar? Doncs això ja és decisió pròpia. Però recordo que també estan dotats el futur Institut de Capon amb diners i que allí està.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs i tot i que estem vivint doncs una època convulsa des del punt de vista de la pandèmia i parlant sobretot de ja no només del tema de salut i del tema sanitari, sinó del tema econòmic i laboral, de l'activitat, vaja. Avui ens n'anem a conèixer un negoci que està passant ja per la seva tercera generació i, segons m'expliquen, preparant ja la quarta generació. I això és un ITE que està a l'abast de molt poques famílies o de molt poques empreses. Per tant, és una cosa que ja hem de posar en valor. Però anem a conèixer el Mateu Carbonell, que el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Mateu, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Escolta, estic aquí mirant una data, 1928.
Sí, senyor.
Allí va començar tot, eh?
Exacte. Ja falta poc pel cent
anys, ja. És veritat, que clar, sembla que no, però el temps va passant. 1928, què va passar el 1928? Que el teu avi, és el que va muntar tota la història.
Exacte.
I bueno, què va muntar?
Aquí a Cervera, pues, hi havia molta vinya, el que és la Segarra, i llavors el meu avi, aquí hi havia instal·lats francesos, perquè pel tema de la filoxera hi va haver francesos, diverses famílies de francesos que van vindre a fer vi aquí a la Segarra. Llavors se l'emportaven cap a França. I el meu avi, el 1928, va comprar l'empresa amb uns francesos.
A caram. Sí, sí. És la licorera de la Segarra.
Licorera de la Segarra. Bueno, llavors no se'n deia licorera de la Segarra. Llavors era el seu nom, que era Jaume Carbonell, i el nom comercial era Haikar. El nom era Haikar. I, bueno, pues, ell bàsicament feia vi, després feia licors de tot tipus. Així, els licors de l'època hi havia des de conyac fins a curaçaus, licors de cafè, i, perquè llavors aquelles coses s'estilaven molt. I, bueno, també feia vinagre, feia alcohol, era un home que era molt actiu i feia de tot. Això va passar al meu pare, i el meu pare ens va passar a nosaltres, que som dos germans. Javier i jo, que em dic Mateu.
Escolta, quants anys porteu al capdavant ja a la tercera generació?
Doncs mira, des del 1999.
Caram, doncs... Sí, per estrenar el mil·lenni, quasi bé.
Sí.
Si porteu 21 anys al capdavant.
Sí, al frente. I pensa que en 21 anys passa de tot, ja. No et pensis que... No et pensis que... Bueno, amb 100 anys ja imagina't. Sí. Ha passat històries, et podria explicar mil i una. Però bueno, potser no és el cas.
Escolta, ens parlaves d'aquests primers anys, del que feia el teu avi. Hores d'ara, la licorera de la Segarra, què està oferint?
Bueno, nosaltres llavors ens vam transformar amb el temps, doncs hi havia una sèrie de coses que no funcionaven, com els conyacs, els licors dolços i tal, i llavors nosaltres ens vam convertir, per una part, en una distribuïdora de vins, i per una altra part, de fabricants de licors típics catalans i artesans, els típics licors d'aquí, les ratafies, els licors d'herbes i aquesta sèrie de licors.
Vosaltres esteu dins de Cervera, eh?
Sí, nosaltres estem dins de Cervera. Els licors més característics i més coneguts de casa nostra és la ratafia de nou, el licor de calamilla, i després hi ha el licor d'herbes, que es diu Aromes de la Segarra, que és un licor que porta 28 herbes. La base és la calamilla, i la que sobresurt més al paladar potser és la farigola. És un licor molt especial.
Us dono una plana web ja perquè els pugueu conèixer, licoreradelasegarra.cat, licoreradelasegarra.cat. Allí podeu conèixer doncs tot això que ens està explicant el Mateu Carbonell, que és el que estan fent. De totes maneres, Mateu, veig que vosaltres, no sé si en la seva totalitat o pràcticament en la seva totalitat, us baseu en producte de proximitat, per entendre'ns, per fer les vostres begudes.
Sí, bueno, a veure, nosaltres el que fem és maceracions. Llavors, què vol dir? Pues que quan tot el fruites, herbes, i estan a la seva màxima esplendor, podríem dir que és ara, precisament, és ara a finals de juny, entre juny, juliol i maig, ja la majoria de components d'aquests licors ens els donen a la naturalesa, i nosaltres el que fem és recollir-los i posau amb maceracions a sol i a serena, com s'havia fet sempre, no? Amb maceracions a 40 dies, a sol i a serena, i d'aquí surt l'essència de lo que després seran els licors.
Mateu, quina producció teniu, aproximadament?
Bueno, nosaltres ens anem cap als 15.000 litres de licor, vull dir, som una empresa petita nosaltres, tot plegat ens anem cap als 15.000 litres de licor.
I quanta gent esteu treballant a la licorera?
L'empresa és familiar, però, bueno, així que intervenim, hi ha a jornada sencera i alguna jornada partida, sí, o no total, però bueno, som 5 persones aquí que retenem.
5 persones, saps? Molt bé.
Exacte, és petiteta.
Bueno, no, però em deies, aviam, al final això és l'estructura d'una família, és la tercera generació, i em deies que esteu preparant la quarta generació, eh?
Sí, ja tinc un fill que comença a apretar i sembla que li agrada i que vol tirar endavant. Però que ja, i avui en dia ja és raro, eh? És això que deies tu abans, és raro perquè tothom es vol dedicar a fer no sé què. La cosa familiar costa de trobar que la gent ho vulgui tirar endavant.
Si tu vas buscant empresa familiar, ja costa de trobar-ho. Empresa familiar de segona generació cada cop costa més, però de tercera i de quarta sou l'excepció, eh?
Ja és una raresa.
Clar que sí. Escolta, Mateu, tu hi vas créixer aquí. És a dir, t'hi volies dedicar o mira, al final no et va quedar més remei?
Bueno, jo vaig estudiar a Barcelona, vaig fer màrqueting i la veritat és que després, sense buscar-ho, però tampoc no m'hi vaig oposar, doncs m'hi vaig trobar al mig. I vaig dir, s'ha de continuar, doncs s'ha de continuar. I m'agrada, perquè si no, no ho hagués fet.
Evidentment. Mateu, però... estic mirant ara la vostra plana web, ja ho sé que això fa de molt mal dia, però... Escolta, quin dels vostres licors, quina és la nineta dels teus ulls? Va, quin diries, aquest és el nostre, aquest no te'l pots perdre.
Ja, bueno, a mi hi ha la ratafia, perquè la ratafia és la beguda més catalana de totes i aquesta és la que és l'emblemàtica, com si diguéssim.
Ratafia la Segarra.
Exacte. Però bueno, és el que t'he dit, els tres més característics de la nostra empresa són aquests, la ratafia, les aromes de la Segarra, que és un licor peculiar i molt bo, i licor de camamilla.
Molt bé.
Els altres pues, ja són ja més normalets o més dintre de la normalitat.
Doncs. Molt bé. Doncs escolteu, si voleu al prendre doncs, una d'aquestes begudes, està contribuint a mantenir la tradició popular i la cultura popular, licor de camamilla de la Segarra, o Ratafia la Segarra, de la licorera de la Segarra, i amb això està... perquè jo suposo que no ha canviat massa, no, la manera de fer-ho?
No, és una cosa molt tradicional. És, una cosa, és que això fa 300 anys que s'està fent de la mateixa manera.
Molt bé.
Sí. No ha variat massa.
Molt bé.
Escolta... que després, el que és el sistema de magatzemament i d'empasat i bueno, hi ha una sèrie de controls sanitaris i això
evidentment,
a tope, no?
clar.
Però això ha canviat molt, però el que és la manera de fer-ho és idèntica a fa molts anys.
Molt bé, us recordo la web a www.licoreradelasegarra.cat, tot junt així de fàcil, licoreradelasegarra.cat, i allí els trobeu i entre d'altres trobareu aquest licor de camamilla, aquests aromes de la Segarra i aquesta Ratafia la Segarra. Escolta, canviant de tema puntualment, Mateu, escolta, tu t'agraden les motos o no?
Sí que m'agrada, home, com a bon cerverí ja m'agraden, però si no m'agradarien igualment, perquè clar, hi ha molt ambient aquí a Cervera del tema motos, i hi ha molta gent que les motos no sé, ni fu ni fa, però bueno, ara ens agraden, cony, perquè cony, el Marc i sa germà són gent del poble i s'han de follar, i nosaltres quan veiem la tele hi vedem, home, i tant.
Clar que sí. Ara he tingut una mica de contratemps, l'han operat, sembla que ha anat bé, però aquest cap de setmana no cor, a començar a partir de la tercera cursa i a centrar-se,
Sí, sí, bueno, tindrà fenya, perquè arrencarà de més enrere que ningú.
Bueno, però el Marc és un prodigi, de totes maneres.
Sí, tenim aquesta sort, perquè segurament... si ell vol i les coses li van una mica de cara, pues remuntarà.
Home, jo a través de la ràdio fa 8 anys que us visito cada mes de novembre a cobrir les celebracions, que són magnífiques aquí a Cervera.
Sí. Home, ja veurem bé.
En fi, escolteu
que... Bueno, tindre campions del món no és fàcil.
Ui, és difícil,
Nosaltres, perquè ja quasi bé que estem molt acostumats, perquè cada any, ara ja fa anys que ho fa cada any, però és molt difícil.
S'ha de valorar moltíssim perquè ens hi han acostumat, però això és raríssim, és molt, molt estrany. Sí. En fi, que escolta, que estem parlant amb el Mateu Carbonell, hores d'ara és el responsable de la licorera de la Segarra, a internet, licoreradelasegarra.cat. És la tercera generació des de l'any 1928 i segueixen amb les fórmules tradicionals. Per tant, visita la seva web i allí els trobaràs. Mateu, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Molt bé, igualment.
Escolta, abans de deixar-te, el tema de del coronavirus i tota aquesta història des del mes de març, suposo que en el fons, o no tant en el fons, també us haureu notat que us ha afectat, oi?
Bueno, sí, nosaltres, al ser una empresa petita, et pots... tens una mica més de cintura, saps? Tens una mica més de solucions a l'abast, no tens els problemes, no són tan grossos, però, bueno, això el carro va pel pedregal.
Sí, sí.
Tant petits com grans, tothom, a la seva mesura, està patint,
Està clar.
I, bueno, millor que trobem una vacuna aviat, perquè...
Sí. Escolta, és que al final és la solució, vull dir, al final... Sí. No, la solució és la vacuna, només és aquesta, tota la resta són pegats.
Sí, sí. Exacte.
Mateu Carbonell, enhorabona.
Molt bé.
Enhorabona. Venga, gràcies per atendre's avui,
Gràcies a tu, a vosaltres, i salut i Ratafia.
Gràcies, Mateu. Anem directes cap a la una, senyals horàries. Mira, ens acaben de comunicar, Salut acaba de comunicar que a Lleida tenim 41 nous casos, 40 al Pla de Lleida i una a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, una nova baixada que no ens ha de fer perdre de vista que a la demarcació de Lleida hi ha 70 brots de coronavirus, 40 dels quals estan a la comarca del Segrià, que estan baixant els positius, perfecte, però no tornem a caure al mateix error que fa un mes, exactament un mes. Hi ha 40 dels quals són al Segrià. En fi, recordeu, mantenir la distància física, la mascareta, només sortir de casa, mascareta. Fa calor i és incòmode? Sí, si tothom ho sabem, això, però mascareta tots l'hem de dur. i després vigila les mans. No toquis res, i si ho toques, no toquis la cara, i a l'arribar a casa te rentes les mans ben rentades amb aigua i sabó. En fi, i tornem demà, a les 12 i 20 ara. Us deixo amb el migdia de COPE, Catalunya i Andorra. Demà nosaltres, i tornem a les 12 i 20, com sempre, que acabis de passar un bon dimecres.